Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que es faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Sònia Xà, del Centre de Dia Els Vincles de Barcelona, i les actuacions de la campanya d'inspecció del 2022 amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a És gran ser gran i abans de començar... bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Abans de començar i acabar de presentar amb el senyor Carles, un petit consell de salut.
El cervell sembla a un múscul en què, si el fem treballar, es fa més fort i resistent. Tot i que amb l'edat ens costa més aprendre coses noves, fer-ho no és impossible. Dedicar una estona cada dia a llegir, a fer mots encreuats, sudokus o qualsevol activitat que ens faci concentrar-nos fa que mantinguem capacitats que es perden molt més ràpid si no en fem res.
Ara sí que presentem el senyor Carles, Carles Reixac, gerontòleg, treballador social, col·laborador setmanal i permanent d'aquí, des gran ser gran. Quin és el tema de dia d'avui?
Doncs avui parlem, Jordi, d'un tema, per començar, que jo catalogaria com un tema de rabiosa actualitat. Dic rabiosa perquè és el que es diu, no perquè em faci ràbia, que també una mica, però sobre aquest tema, que és aquest nou protocol bancari de cara a la gent gran, saps que ara volen fer un nou protocol perquè hi ha hagut una queixa del jubilat i ex-cirurgià Carlos San Juan, que va recollir moltes firmes, i ara hi haurà un nou protocol que faran servir diferents bancs. Abans de dir-te més o menys com anirà això, vull saber-ne la teva opinió, així breument.
Jo crec que és ridícul la situació que està passant. Hi ha un canvi de model bancari que és clara i evident, però també és molt fàcil que tota la banca es fiqui d'acord partint d'oficines d'atenció, no solament per la gent gran, sinó per públic en general, però els que més penalitzats han estat, en aquest cas, han sigut la gent gran.
Per tant, tu creus que ha sigut com un desinterès dels bancs cap a la gent gran?
Absolutament. A la gent gran i a tots els usuaris. Desinterès, perquè ja seguim guanyant calés, ningú es penalitza, doncs, fins que ningú protesti, doncs, així ens està el tema.
Doncs, partint de la base que jo penso el mateix, anem a analitzar algunes d'aquestes accions que faran els bancs de forma conjunta, més o menys homogènia, per tal de donar suport i més cobertura, per dir-ho així, a la gent gran. Primer, el que han fet és extendre un altre cop els horaris. Recordo que fa uns anys, quan jo era, diguem, adolescent, pues, el que recordo més, tu podies anar al banc inclús durant tot el matí, ara ho van tancar, només podies anar de 8 del matí a 11 a fer segons què, i ara, segons diuen, tornaran a obrir des de les 8 i mitja fins a les 2 per atendre a més públics, és a dir, ampliaran el seu horari d'atenció. També, per altra banda, el que també he vist és que la segona cosa que faran és que donaran prioritat en els horaris d'alta afluència, és a dir, tenint en compte que ja només atenen de 8 a 2, dintre d'aquesta franja, quan sigui alta afluència, tindran prioritat la gent gran. I sobre això també hi ha alguns bancs que jo tenia, per exemple, em sembla el Santander, vaig llegir, i CaixaBank, tindran alguns empleats, els quals ara estan formant, perquè seran especialistes en atendre la gent gran. No sé si s'ha de tenir una formació especial o simplement a vegades més paciència, segons què, com és lògic. Em sembla una mica ridícul, però bé, és el que he estat llegint i...
Perdoneu els nostres... Jo estic rient perquè em sembla, com diu el Carles Reixac, absolutament ridícul, però bueno.
Sí, com sigui, això és el que estan dient. A més, una altra cosa que implementaran, es promouran departaments que faran un seguiment de les necessitats d'aquests clients de, diguem, de més de 65 i 70 anys per estudiar què els hi cal i que segueixin proposant mesures de cara al futur. Però la cosa no acaba aquí perquè per acabar el que volen acabar de fer, que hi hauran segurament en un futur més coses, volen fer inclús organitzar tallers i seminaris per millorar la formació digital de la gent gran, vale? Veure si aquestes apps que tenen de bancs es poden canviar perquè siguin més senzilles, molt més intuïtives. Crec que això no serà molt complicat perquè són molt poc intuïtives. Jo a vegades, el meu banc és bo perquè jo ja me la tinc feta a la mida, però sí que hi ha moltes coses, moltíssimes. I per últim, no parlen d'ampliar la xarxa de caixers, sí la de personal. O sigui, com sigui, això és el futur que ens espera, tot per aquesta iniciativa del Carlos San Juan, que ha tingut un bon port al final.
Pues moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, avui quina entrevista ens tens preparada?
Doncs avui per l'entrevista hem convidat a la Sònia Sa, que és la gerent del centre de dia Vincles i coordinadora del programa Senior Coach, que va associada al centre de dia Vincles. La vam entrevistar per primer cop ja fa uns quants anys, em sembla el 2018, aquí al programa, i des d'aquell moment, que jo categoritzo com a prepandèmia, no l'havíem entrevistat, i ho hem tornat a fer per saber quin és el dia a dia actual del centre de dia i com estan.
Molt bé, gràcies. Endavant.
Bona tarda. Avui contem amb la Sònia Sa, que és la gerent del centre de dia Vincles. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
Ja fa molt de temps que vau venir tant en Carlos com tu al programa. Recordo que va ser inclús prepandèmia, inclús diria el 2019-2020. Imagino que durant aquests últims anys, degut a la pandèmia i que també podem dir que la vida evoluciona, el centre de dia Vincles ha canviat molt i per això us hem convidat per parlar del centre de dia i que ens expliquis una mica, recordar primer de tot, on està el centre.
El centre de dia Vincles el tenim ubicat al carrer Cast, número 104 de Barcelona. Això és al districte de l'Eixample, està al costat de Plaça Tetuán, que segur que ho coneix la majoria de la gent, i correspon al barri de Fortien.
Llavors, el transport públic per qui visqui la ciutat, el transport públic més proper, és el de Tetuán mateix?
Sí, a Plaça Tetuán, com a línies de metro, hi ha la línia 2 i després, si no, Arc de Triomf, la línia 1. I també hi ha moltíssimes línies d'autobús perquè passa la Gran Via just per sobre i també tenim moltes persones que venen amb el servei de taxi porta a porta, que és un servei de l'Ajuntament, em sembla, que es pot sol·licitar i és molt econòmic.
Ens podries recordar quantes places té el centre?
Sí, té 30 places, acreditades totes.
I el que et volia preguntar és, com ha sigut, com a primera pregunta important, el moment en el qual estàveu treballant, que portàveu ja un temps prepandèmia, i com esteu treballant a dia d'avui?
Vols dir abans de tota la situació de pandèmia,
sí,
no?
Sí, les diferents. Exactament.
Doncs, bueno, sempre hem tingut anys, no? Al final vam començar fa uns 6 anys i mig, més o menys, i quan el negoci encara no la gent no el coneix, doncs als principis encara fluctua bastant, no? Llavors teníem èpoques bones o més bones o menys bones en funció també de com estava el tema social, com hi va haver l'atemptat que hi va haver a la Rambla, després van haver tot el tema de les revoltes, de la crema de contenidors i tot això ho vam tenir molt a la vora. Doncs hi havia molta por també per la gent. O sigui, aquestes cosetes que van afectar, no, també. O sí, la gent està espantada, llavors no volen ni entrar. Hi ha amb prudència, després torna a venir amb regularitat. O sigui que ja teníem una fluctuació abans, no? Després, quan va començar la pandèmia, lògicament vam haver de tancar el recurs, com per indicació de la Generalitat, no?, i del govern espanyol, com tots els centres de dia i altres recursos per gent gran, i fins que ens van deixar obrir, no?, legalment. Vam obrir, però lògicament la gent estava molt espantada amb tot el que ha passat, que ha sigut molt dur i molt fort, i vam començar amb un 30% d'ocupació, molt poquets. Llavors, bueno, nosaltres sempre hem seguit els protocols sanitaris, tant els que havíem de seguir com a les i els nostres propis, que una mica més estrictes, no? I mai hem tingut brots forts ni casos greus ni res. Llavors, bueno, vam seguir, la gent ja estava més segura i és còmoda, marxar por, la gent també s'anava vacunant, sobretot el moment vacuna és molt important. En aquest moment, doncs, ja va començar a venir la gent i l'ocupació ja es va remuntar. Desgraciadament, persones que teníem que venien es van deteriorar moltíssim per no estar estimulades ni cognitivament, ni socialment, ni funcionalment per estar a casa i van acabar o amb residència, fins i tot algunes van morir. O sigui, va ser molt lamentable la situació. I ara estem, doncs, amb una ocupació bastant bona.
El que també us volia preguntar, a mi em consta que el vostre centre de dia és un centre de dia de referència a la ciutat de Barcelona, i perquè, a més, quan treballeu, utilitzeu eines i formes de treballar bastant novedoses. I sobre això et volia preguntar quines eines feu servir en el vostre dia a dia.
Vale, doncs gràcies per ens arriba aquesta veu que som una referència a Barcelona i per nosaltres és un orgull, la veritat. Una de les eines més importants per treballar, bueno, l'eina clau al centre de diavincles són les històries de vida.
I què és una història de vida?
Una història de vida no és el que molta gent podria dir que és una recopilació de dades biogràfiques de la persona, de la història clínica o el que sigui. Això no és una història de vida. Una història de vida és una narració en forma d'entrevista que respon a records i les coses de la persona des de la seva infància fins al moment present. I també contempla projectes de futur, motivacions, desitjos. És una bona entrevista que pot durar entre una i dues hores en funció de la persona, del que vol explicar, i després s'ha de transcriure, que al final tot es converteix entre unes 12 i 15 pàgines transcrites amb el seu corresponent anàlisi i interpretació.
I aquesta història de vida que vosaltres feu servir en temps per conèixer millor la persona, després, aquesta història de vida, com l'apliqueu en el dia a dia?
Doncs la història de vida serveix per moltíssimes coses. Primer, és una tècnica de reminiscència que pot estimular la memòria, no?, a través de records. Per tant, ja estem treballant una mica la memòria i altres temes. A part, serveix per establir un vincle de confiança amb la persona, que també és molt important. I, sobretot, a través d'aquesta història de vida podem generar activitats significatives per la persona. Activitats que són gratificants, motivadores, no qualsevol cosa. No? Ara toca manualitats, ara toca llegir això, ara toca una fitxa. Anem a conèixer la persona i veure realment amb la seva història prèvia i les motivacions i capacitats actuals què és que vol fer ara mateix, què és el que la motiva, perquè així serà una activitat que vulgui realment i que produeixi una autorrealització personal. Al final, tot això ajuda a redefinir el seu autoconcepte i tenir aquesta realització personal, no?, a través d'aquestes activitats.
El que llavors entenc és que el que molta gent pensa, inclús gent que no treballa al sector, de que pensa de que en un centre de dia, una residència, és molt complicat, per molt que es digui que es vol fer, el personalitzar les activitats, perquè diuen hi ha un auxiliar per cada X persones, per tant tots han de fer el mateix, això no és així.
Clar, és que crec que no saben la manera d'implementar això. Això vol dir agafar una persona de forma individual i treballar amb aquesta persona, i després agafar una altra i treballar amb aquesta. No, nosaltres tenim grups, tenim grups. El que passa que aquests grups, per exemple, que estan amb les seves taules corresponent, sentats, no? A cada u està treballant la seva activitat i és una activitat personalitzada. Potser hi ha una persona que està treballant amb l'ordinador i potser hi ha al costat una persona que està fent ganxet i a l'altre costat té una persona que està fent una lectura del seu interès, no? I vull dir, són activitats diferents, però que estan fent en comunitat, no? En cohesió social, diguem, i supervisades per persona. És a dir, que al final és la mateixa feina. L'únic que comporta més feina és fer tot aquest treball previ d'investigació, d'entrevista, història de vida i disseny d'activitats significatives. Una vegada ho tenim, això, doncs ja podem introduir-ho al PI, també, corresponent, i a la pràctica, amb aquests grups, igual, sense modificar pràcticament res.
El que llavors entenc és que, si jo us preguntés, com molts cops podem preguntar a alguna residència quines activitats feu, en aquest cas, tenint en compte que feu aquesta gran història de vida, que ara m'explicaràs com es pot arribar a fer, entenc que, clar, quines activitats feu, doncs dependrà també bastant de qui tingueu en aquell moment, com a usuaris, i el dia que sigui, perquè això pot anar canviant.
Exacte. Sí que és veritat que tenim unes activitats també definides, grupals, programades, no? És veritat, sempre hi ha una programació, però dins d'aquesta programació hi ha un espai per treballar estimulació cognitiva i a través d'aquestes activitats significatives. Llavors, varien molt. Dic que n'hi ha moltíssimes variabilitats d'activitats en funció de la persona i en funció d'aquesta història. És moltíssimes.
I també et volia fer dues preguntes per acabar. Una és, com un altre servei, un centre de dia, una residència, pot aprendre de vosaltres i realitzar una història de vida tan exhaustiva com la que feu vosaltres, de tants fulls i tan ben documentada?
Doncs nosaltres hem elaborat un curs, és molt assequible econòmicament, sobre com elaborar històries de vida. El poden trobar a la web de Senior Coach i allà doncs, aprendre a elaborar. Tenim exemples pràctics de com fer l'entrevista i com interpretar-la i analitzar-la. I després també fem tutories per si necessiten fer una implementació més personalitzada o hi ha dubtes o qualsevol cas, doncs poden contactar amb nosaltres i tenim tots aquests serveis disponibles.
Sí, perquè en quant a la història de vida i en aquests tipus d'activitats que esteu oferint, fem com un desdoblament, no? En el vostre cas, per un costat podria ser el que oferiu ara mateix a altres serveis com a ajuda perquè altres serveis també puguin millorar i també, per altra banda, oferiu també a través de Senior Coach, en parlarem en un proper programa, com un acompanyament a les famílies per resoldre alguns dubtes i problemes també que puguin tenir en el dia a dia?
Exacte. Nosaltres treballem amb dues línies, no? La dels professionals i la de les famílies i persones grans mateixes. La línia de les famílies també tenim un assessorament i poden contactar amb nosaltres per que puguem acompanyar-les a resoldre o assessorar-les a resoldre qualsevol situació que puguin trobar al domicili, per exemple, o també per professionals doncs, de centres de dia o de residències que tinguin casos de trastorn de conducta, alteracions de conducta o símptomes psicològics i conductuals associats a les demències que es diuen que no saben com resoldre, que això és molt, molt habitual, no? Al final es medica la persona i això és contraproduent perquè només es tapa i potser ni es tapa, però no s'està anant a la base del problema, no s'està analitzant la causa. Llavors, és molt necessari fer la història de vida per conèixer aquesta persona i arribar a resoldre també aquests problemes.
I el que a mi també em semblaria interessant és que en un proper programa poguéssim parlar d'un tema que sí que ens han fet consultes, que és com comunicar la mort d'un familiar a una persona que té demència i com seria de comunicar i com dir-li perquè li sigui el menys traumàticament possible. Sigui com sigui, t'emplaço en aquest proper programa a parlar d'aquest tema, però abans sí que m'agradaria dedicar els últims minuts o segons, millor dit, a parlar a que ens comentis si actualment teniu alguna plaça de lliure disponible al centre de dia Vincles i també com us poden localitzar.
Sí, ara tenim poquetes places disponibles, sobretot de cara a la tarda. I bueno, com que fluctua molt, perquè sempre un centre de dia fluctua més que una residència al final, perquè hi ha persones apuntades en places públiques que han de marxar o al final han de marxar en residència. Ara mateix tenim algunes classes de tarda i si volen contactar amb nosaltres, doncs poden entrar a la web centradediavincles.com o per Gmail també, és centradediavincles@gmail.com o al telèfon, que és 93 515 02 81.
93 515
0281.
Perfecte. I també vull afegir, amb el teu permís, que si no us trobessin, que seria complicat per telèfon o per la vostra pàgina web, també hi ha la pàgina d'Inforesidències, on també teniu l'enllaç al centre de dia vincles.
Exacte.
Doncs Sònia Sà, moltes gràcies per participar i fins la propera.
A tu, moltes gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui dissabte, Jordi, fem una repassada a les ofertes que hi ha publicades, diguem, de forma força recent, entre ahir, abans d'ahir i l'altre, a la borsa de treball d'Inforesidències. Trobem que, pel que fa començant per fora de Barcelona província, que a la província de Tarragona estan buscant personal de cuina al centre de gent gran Vitalia Llorenç, a Llorenç del Penedès, a la residència tercera de l'Onada de Tarragona, i també a l'Onada de Tortosa, que en aquests dos casos finals busquen gerocultors. Per altra banda, si saltem de província i anem a Girona, la residència Mas Moner, a Santa Coloma de Farners, té publicada una doble oferta i busca tant psicòleg com terapeuta ocupacional. I tornant aquí a la província de Barcelona, que és on tenim ara mateix més ofertes publicades, comencem per el perfil d'educador o educadora social i en busquen la residència Primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts, la residència Salus Gràcia, a Barcelona, el geriàtric Confort, a Premià de Mar, i també la residència Edelweiss by Vidriera, a Barcelona. Si mirem també com començàvem amb perfils de cuina, personal de cuina, però a Barcelona, la residència Barcelona, a Barcelona en busca, que en busca dos, i també a la residència La Font 2 de Sabadell. Acabarem dient, com diem cada setmana pel que fa aquí a la borsa de treball, que si algú busca feina, aquestes són les últimes que estan publicades i les que diem, però n'hi ha moltes més que diem cada setmana. Per tant, tan senzill com entrar a la borsa de treball d'Inforesidències, tot és bastant intuïtiu, són dos passos, ponges el teu currículum i et pots inscriure a les ofertes.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui porto una pregunta a la consulta, Jordi, que m'ha semblat força curiosa. En la pregunta ens la fa en Marcos i diu així: mi madre está en una residencia y me pregunto si es posible que yo contrate a alguien para que la cuide, aparte del cuidado que le proporcionan desde la propia residencia. Tu consideres que això es podria fer? Que alguna persona pagui algú extra perquè vagi a la residència i cuidi la persona gran que viu a la residència?
De poder es pot fer, però jo crec que no és convenient.
Per què?
Perquè aquesta persona té que estar integrada dins l'equip de gestió de la pròpia residència, perquè si no generarà, per mi, des del punt de vista, conflictes amb l'equip que ja està a la residència.
Pues, partint d'aquesta resposta, que és part de la resposta que jo volia donar, una part, i em sembla molt bona, vaig a intentar, si et sembla bé, complementar-la una mica més.
Perfecte.
La idea que jo dic és, tenint en compte això, primer hi ha el tema que dic que no és molt normal, que sí que es pot fer, com deia el Jordi, i que és important veure si de debò li cal aquesta ajuda, però el que també és important veure si li cal, perquè consideres tu com a fill que li cal a l'hora d'aixecar-se, de vestir-se, si van lentes o el que sigui com sigui, parla-ho primer, penso, amb la directora del centre. És important. També hem de tenir en compte una cosa. Ràpidament, el preu. Si una residència pot costar uns 2.000, 2.200 euros, suma-li, si tens algú, jornada completa, si no la meitat, pagar-li 500 o 1.000 euros, segons el que tingui. Estic anant força ràpid repassant els diferents punts que he valorat. També, el que també tingues en compte, que si de vostès valorant que una persona sola i ja està cuidada, potser el que li caldria no és estar a una residència, potser li caldria estar a casa amb aquella persona. I per últim, hi ha també el factor, els tres factors que jo he dit, que ha de dir el quart, més el del Jordi, i per acabar, un últim factor que pot ser també, que més enllà de que consideris que li calgui ajuda, el que potser li cal a la teva mare és companyia. Hem de tenir en compte aquest factor i veure, en tot cas, si de bo és així, i en tot cas, mirar si no estem anant prou a la residència, anar-hi més sovint, perquè hi ha una cosa amb la gent gran, sobretot amb la gent gran, que passa sovint, que és la soledat no volguda, i és una cosa que costa molt de treballar, i si vas a veure la teva mare més sovint, potser aquest també pot ser una de les solucions.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg i treballador social. I fins la pròxima.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Un dia més estem amb ell, ja amb la llibreta per prendre punts. I avui va comentar el Xavier de parlar sobre les actuacions de la campanya d'inspecció d'aquest 2022. Per què és tan important això?
Bueno, és important perquè, desgraciadament, a pesar del Covid i que l'activitat empresarial doncs, al llarg de l'any passat es va reduir, ha augmentat el número d'accidents laborals i de manera, diguem-ne, significativa pel context en el que ens trobem. Llavors, això hi ha que parar-ho perquè no té fi, repeteixo, sempre teníem l'excusa de que, ostres, molta activitat era igual a accidentabilitat, però ara no tenim excusa de la molta activitat perquè moltes empreses han estat parades o a mig gas. Per tant, no hi ha excusa per poder agafar i poder justificar aquest increment de l'accidentabilitat.
Llavors, a què creus que és degut, això?
Bueno, evidentment, hi ha diversos factors. Mai és un factor el determinant, no? Però un important és que les empreses han prioritzat novament en economia de guerra la productivitat, evidentment. Doncs un client és un rareavi i el client et posa unes exigències importantíssimes quan estem en situació de crisi, perquè sap que si no li dones tu, un altre ho farà més ràpid i més barat. No? Llavors, en l'afany de no perdre aquest client, doncs d'alguna manera, com es diu en castellà, todo vale, no? I això tampoc és. Aquest seria un motiu. L'altre, perquè, la veritat és que molta gent amb baixes de Covid s'ha tingut que substituir el lloc de treball d'aquesta persona amb baixa per una altra, doncs, o un noi o una noia d'una ETT, que no té el nivell d'expertise que té el que tenia el Covid, o ha tingut que ser cobert la seva ausència en fent més hores als companys i, evidentment, la corba de risc i de tensió enfront a la tasca que desenvolupes, doncs quan passes de les hores que toquen, doncs evidentment el factor risc és exponencial per fatiga, per concentració, no?
Llavors...
Aquests són dos motius que possiblement són els més importants. Poden haver, evidentment, doncs, alguns més.
Llavors, jo entenc que a vosaltres us toca sacsejar el mercat, com es diu vulgarment, perquè la gent torni a agafar consciència, perquè si no l'increment es seguirà produint.
Tu ho has dit, generar consciència social, no? Evidentment, ningú té vocació d'accidentat i tampoc ningú té vocació d'accidentar ningú, no? Senzillament és que, bueno, estem tan ficats en el dia a dia que com diuen en castellà, el dia a dia no es lleven volandes, no? I toca posar un altre cop seny i consciència social i tornar a redreçar el barco, sens cap dubte.
Llavors, hi ha alguna dada curiosa que creguis que val la pena esmentar avui respecte a les actuacions de la campanya d'aquest 2022?
Sí, sí, realment sí. Per primera vegada a la vida la inspecció ha fet un giro important a veure com estan gestionant els temes psicosocials. Això és un canvi radical perquè fins ara inspecció i no inspecció, és a dir, empreses havien passat de puntetes pel tema psico. Això és una realitat i que, bueno, el pilar de la... del punt d'inspecció, de la inspecció de treball, valgui la redundància, o sigui, el vector principal d'aquesta anualitat siguin els temes psicosocials, això és totalment nou, mai havia passat al llarg de la història, no? I et venen a mirar, bàsicament, dues coses. Una, l'estat emocional de com està els treballadors de la teva organització, i, per altra banda, bueno, si has fet o no l'avaluació de riscos psicosocials per veure a bon grinyola l'organització en tant en quant a gestió que genera factors estressors. Per tant, venen a mirar, no, d'alguna manera, el que serien les emociones, com lo vive, com ho sent el treballador o treballadora, i, per altra banda, com està gestionant els temes psicosocials l'organització. Això és importantíssim. Val? Acompanyat també d'una tercera palanca, no?, que seria la seguretat vial, perquè no ens enganyem. El muntant més gran d'accidents a data d'avui, estaríem parlant de que són accidents in itinere e in mission, no? Per tant, in mission, doncs, desplaçant-se, o sigui, in itinere, de casa al treball, del treball a casa, e in mission, anant a casa d'un client, des de l'empresa, a casa d'un client com a conseqüència del treball que té que desenvolupar la persona. Per exemple, el senyor que va arreglar màquines a casa d'un client, no? Pues, in mission és, pues, això, in mission, no? M'adonen una tasca, jo la vaig a desenvolupar arrel de la tasca que m'assignen, tinc un accident conduint, i això seria el que es diu catalogació en missió. Per tant, bàsicament venen a veure aquestes tres coses, no? Què fa l'empresa per veure l'estat emocional de la seva gent? Com està gestionant l'empresa? Segona cosa que em venen a veure, si tinc fet o no tinc fet l'estudi psicosocial i si derivat d'aquest estudi psicosocial he pres les mesures correctores, i la tercera cosa, com estic gestionant perquè no hi hagin accidents, ja siguin in itinere, de casa al treball, del treball a casa, o in mission, és a dir, quan em desplaço per executar el meu treball.
Llavors, després de comentar-nos què és el que està passant amb les organitzacions, quins consells pel petit empresari o gran empresari es podies donar davant d'una inspecció de treball? Quins consells creus que poden ser útils?
Bueno, el primer consell, que s'apuntin a la sessió virtual, a la conferència que donem el dia 1 de maig a les 12 del migdia des d'Acció Preventiva, perquè allà els hi ensenyarem tots els ets i uts d'aquesta campanya i quines eines fer servir perquè no li enganxi el toro.
Perdona, Xavier, has dit petit. Perdona, has dit l'1 de maig, és 1 de març, entenc.
1 de març, perdoneu.
I perquè l'1 de maig és festa, dic.
No. Ja faríem salat, eh?
Exacte, 1 de març.
1 de març, a les 12 del migdia,
vale.
Donem una ponència des d'Acció Preventiva sobre la campanya d'inspecció de treball, d'en què versarà i què fer perquè no m'enganxi el toro. Llavors, qui vulgui, pues, bueno, com sempre, no? Que entri a la nostra web i que s'inscrigui, que és totalment gratuït. Al www.acciopreventiva.com. Llavors, bueno, això el primer, per saber per on doblen les campanes, no? Mm. Llavors, què li aconsellaria? Pues, bueno, en part, alguna vegada ja ho hem parlat, no? Compte que tindrien que passar testos emocionals la nostra gent per veure, per poder fer un mapa de riscos emocional, això importantíssim. El no tindre-ho són 6.000 euros de multa, per tant, escolti, passar un test emocional, jo què sé, una lleteria, un bar, una botiga de fruites, que són tres treballadors, escolta, et comporta escassament 5 minuts per persona i d'entrada has complert una disposició normativa i evites una sanció que pot ser important. A l'hora de la veritat, jo no crec que les coses es tinguin que fer per evitar multes i sancions, que també, si no, estem parlant de persones i, per tant, tenim l'obligació de preocupar-nos per elles. Però que veieu que l'esforç són 5 minutets, només, per persona. Vull dir que, a partir d'aquí, sempre garantint l'anonimat. La segona cosa que els hi tindria que dir, escolta, encara que hagueu fet en un altre moment de la història una avaluació de riscos psicosocials, tingueu en compte que ara hi ha que tornar-la a fer, motivat al tema Covid. El Covid ens ha sacsejat la societat, ens ha sacsejat les empreses, i per més que hagués sortit bé en el seu moment, no és garantia de que avui també torni a estar en el mateix resultat. Per tant, fer avaluació de riscos psicosocials. I, per altra banda, ostres, preguntar molt. Alguna vegada ho hem dit, el treballador, més que agafar i gestionar des de l'ancien règim, no? Des de la imposició, doncs consulta, participació, que senti test, que senti que és important per l'empresa, petita o gran, i pel seu comandament immediat.
I una pregunta. Llavors, estem parlant de, lògicament, 1 de març vindre, i sobretot que la gent recordi que és acció, no és acció, és acció preventiva, que llavors és molt fàcil.
Acció preventiva en català. Sí,
exacte, acció preventiva. Només ficant aquestes dues paraules ja surt ràpidament la vostra web, perquè està molt ben posicionada. Testos emocionals, riscos psicosocials. Hi ha alguna coseta més que també estigui tindre previst? O amb això ja n'hi ha suficient?
Bueno, a veure, en això diguem-ne que passaríem de puntetes la campanya si ho tinguéssim, aquestes tres coses. Valdria la pena agafar i donar formació de seguretat vial a la gent que ho precisi, evidentment, una botiga, una polleria o una fleca, no cal donar-li formació en seguretat vial. Però si jo tinc una empresa de reparació de màquines, doncs no costa res donar-li una petita formació teòrico-pràctica en simulador, que a més el treballador s'ho passarà bé, no? I experimentarà doncs, el que són les diferents vicissituds en què es pot trobar un dia que plogui bots i barrals, o que pedregui, o conduir sobre neu, o baixa els efectes de l'alcohol als comercials, per exemple. Jo no dic que vagin evidentment beguts quan condueixen, però van a veure un client i dinen en el client i després agafa somnolència, doncs practicaran en el simulador un cas. O sigui, ells experimentaran la sensació d'anar o begut al volant o d'anar en una digestió pesada i que li agafi somnolència, i això no deixa de ser projectar aquest risc i agafar eines per si un dia es troben en aquesta situació, poder tindre la cintura suficient perquè no els enganxi el toro, no? Llavors, si fem això, jo crec que d'alguna manera, podríem abordar en una certa tranquil·litat la campanya d'inspecció de treball, que l'inspector tampoc és que sigui un talibán, eh? Senzillament, la seva obligació és protegir la col·lectivitat treballadora i, evidentment, tothom els veu que van allà a fotre multes i sancions, però fan una labor pedagògica important perquè en aquest país sabem tots que no estem igualment conscienciats, sensibilitzats en el tema preventiu, i a vegades només ens movem quan veiem el garrot que el tenim a sobre o alguns quan està baixant, no? Llavors, per això dic que valdria la pena tindre-ho en compte.
Vale, ara uns segons de publicitat i tornem.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem aquí a Acció Preventiva amb Xavier Pladevà i CEO d'Acció Preventiva. I, Xavier, tinc aquí davant una notícia que em sorprèn moltíssim. Tu ja la deus conèixer, segur, però que es veu que des del 2010 s'ha anat baixant el número d'inspeccions pràcticament al 55% amb els 17 estats d'Europa, que no és solament un problema a Espanya, sinó que és un problema arreu d'Europa. Per què creus que és degut que hagin baixat tant les inspeccions? Què vol dir, que anem molt bé i no fa falta que ningú ens inspeccioni?
No.
O ens hem relaxat?
No. Ni una cosa ni l'altra, Jordi. El que està clar és que evidentment el Covid ens ha fet teletreballar i evidentment les inspeccions a les empreses no es fan a la distància. Els inspectors també han agafat el Covid o també han estat teletreballant. I l'inspecció de treball no només té la prevenció com a objectiu, també los despidos procedentes i procedentes, les denúncies por acoso, por mobbing que hi ha a les organitzacions, i tot el que hi han prioritzat, d'alguna manera, tota la feina que podrien fer des de casa seva. Per tant, a l'estar l'inspector també teletreballant, doncs ha pisat menys trinxera i per això ha baixat el número d'inspeccions. No que piga dubte que, derivat d'això, també l'augment de l'accidentabilitat en aquest país.
Per tant, podríem trobar una relació entre baixada d'inspeccions i increment de l'accidentabilitat?
Sí, per la lògica que abans t'he dit, no? Que en aquest país no tenim aquesta consciència social, no? De preventiva, no? I, per tant, moltes empreses a hores d'ara encara pues, només es mouen quan veuen que hi ha una persona que els hi fotrà multes i sancions, no? Per tant, evidentment s'ha produït una relaxació bueno, pues un dels motius també d'aquesta relaxació és que com que em persegueixen menys, doncs, pues, bueno, si venen, ja farem. Per tant, això és una data important. Per això, per aquest any està previst multiplicar per 3 el número d'inspeccions. Vull dir que això és una realitat. I, a més, així ja ho ha comunicat el Ministeri de Treball i Economia Social. No? Llavors, això ja ho van comunicar farà un mes i mig. El que passa és que, clar, ho comuniquen i abans no preparen i articulen les campanyes, doncs triguen això un mes i mig, dos mesos. Per tant, a partir de març, doncs, cavalleria rusticana, no? Vull dir, tot l'exèrcit al carrer per intentar controlar aquest factor risc, aquesta posar consciència social, perquè l'any que, bueno, perquè aquest any, els resultats a final d'any no siguin com els desastrosos que hem tingut l'any passat.
Per tant, m'estàs dient, com ho diem col·loquialment o vulgarment, les empreses anem a calçant perquè ve un any d'inspeccions, perquè multiplicar per 3 és molt, comparat,
sí,
lògicament.
Sí, però no ens ho tenim que mirar per la via coercitiva, no? Ens tenim que mirar-ho perquè ja toca que ens hem relaxat i que ens donin una colleja també ens va bé perquè espavilem. No ens ho tenim que mirar perquè a mi em sap molt de greu que quan tenim el clixé de la inspecció del treball veiem un senyor que només va a facturar, que les arques del tesoro estan més seques que la meseta i, per tant, ve aquí i, escolta, embolica que fot fort i empapera per tot. No, la inspecció també compleix una funció social de protecció pel col·lectiu treballador i, per altra banda, també compleix una funció pedagògica per als empresaris. I no podem veure, perdre de vista aquest concepte. Que de rebot també la màquina va engreixada, doncs sí, home, no direm que no, però repeteixo, fan altres funcions de consciència social que d'altra manera, doncs, ostres, no estaríem sentats en l'immobilisme i ningú m'obria fitxa o un rossa s'obsessió. Per tant, jo crec que la tasca de la inspecció de treball és una tasca encomiable, encara que a vegades ens toqui el crostó i ens toqui la butxaca i els veiem pues, com els veiem. Però repeteixo, jo animo la gent que millori la seva consciència i els vegi d'una altra manera, perquè realment, si no fos per ells, doncs igual això encara estaria pitjor.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estar aquí, ja entenem perfectament el tema de més inspeccions, més consciència davant dels accidents a les empreses, però sense tindre les inspeccions, quins elements té les empreses, les organitzacions a la mà perquè el treballador o l'empresa en general prengui més consciència? Hi ha algun altre instrument? Algun abans els has comentat, però és per incidir més en aquest aspecte tan important que és la conscienciació, ara que encara estem començant el 2022.
Home, hi han eines i hi han institucions, no? Els serveis de prevenció tindrien que cobrir aquesta funció pedagògica, més que fotre papers, el que tindrien que fer, jo soc molt crític amb molts d'ells, no? Tindrien que agafar i millorar la percepció del risc de treballadors i de comandaments i empresaris. No? El servei de prevenció té una funció, que és assessorar l'empresa i millorar aquesta percepció del risc de tots plegats. Això ho trobo en falta. Ho tindrien que fer. No sempre ho fan i no tots. Per altra banda, tenim una font inesgotable de coneixement que és l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Allà podem tindre cartelleria, tenim pòsters, tenim campanyes de millora de la salut, cursos d'alguna manera per millorar aquesta consciència social totalment gratuïts. Les mútues d'accidents laborals també donen aquest suport pedagògic complementari per poder canviar la tendència a les empreses. Per tant, un empresari, un director de recursos humans o el botiguer de la cantonada que té dos treballadors, té una mútua d'accidents laboral que els hi pot demanar ajut també al mateix temps que en el servei de prevenció, i li donaran eines i mitjans gratuïts de fàcil aplicació que també li poden ajudar en aquesta tasca del dia a dia, no? Evidentment, el que hi ha que fer és molta feina de millora de la percepció del risc si volem baixar l'accidentabilitat. Des de la imposició, des dels procediments, no es canvia la manera de procedir de la gent. La que et dones la volta, et fot botifarra i segueix treballant com tota la vida. No per mala fe, sinó per manca de cultura preventiva. Jo a vegades ho he dit, som molt crítics, es tindria que fer des de les escoles, des del parvulari, a fi i efecte que quan el treballador arribés, s'incorporés al món laboral, no concebís treballar d'una altra manera sense complir les normes de seguretat. I els comandaments també tindrien que millorar la seva qualitat de lideratge preventiu, perquè si no la millorem i gestionen des de la imposició, no hi ha resultats.
Realment, des de que estem fent aquest programa junts, la imatge de la prevenció, i això que estic a la universitat i dins del meu departament tenim una secció de prevenció de riscos, Però estant amb tu setmana a setmana, la meva percepció està canviant radicalment. Eh? I això que...
Només per això ja val la pena participar en els programes.
Perquè vull dir, i tu saps que tenim amistats i coneguts en comú, i però al estar al teu costat, que dia a dia es va repetint aquests conceptes, pues, queda molt més clar. Llavors, ara el David ens diu que ens queda un minutet. Com voldries concluir el programa d'avui respecte a la campanya d'inspecció del 2022?
Pues mira, voldria concluir dient que des del desconeixement no es poden gestionar els barcos, els vaixells. Per tant, si voleu realment poder conduir a bon port la vostra organització i que d'alguna manera no us enganxi el toro en el tema de la inspecció de treball d'aquest any, que hem dit que serà dura, connecteu-se que a la sessió aquesta de l'1 de març, a les 12 del migdia, perquè us donarem eines de fàcil aplicació que faran de que d'entrada ja pareu al cop i us serviran per contribuir a canviar una mica aquesta percepció del risc dels vostres treballadors. I a sobre, a cos zero, més fàcil no us ho puc posar.
Pues moltes gràcies, Xavier. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens recorda, sobretot, 1 de març, la webinar d'accionpreventiva.com, no Acción, accionpreventiva.com, només fica el nom, surt fàcilment la web i els nostres gens que vulguin accedir, doncs els hi serà molt fàcil. Moltes gràcies, Xavier, i una forta abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.